Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia a tothom, amics de la veu de Navàs. Aquí comença un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. Mitjoreta dedicada a temes de ciència, de tecnologia, de novetats, curiositats, etc. etc. El mes passat ens vàrem dedicar a recuperar l'aigua de la pluja. I en aquest programa d'avui també tocarem un tema relacionat indirectament, o bé directament, depèn de com es miri, relacionat amb l'aigua. Parlarem de la llúdriga, que torna als nostres rius. Si féssim una enquesta, pocs ens diríeu que heu vist observat mai una vegada aquest animal carnívor, la llúdriga, perquè és força esquerpa i es deixa observar molt poc. Doncs ens hi posem a parlar de la llúdriga, un carnívor, un animal carnívor semiaquàtic, d'aigua dolça, de la família dels mustèlids, que en diuen, com el teixó, com el bisó, etc. Parlar de la llúdriga, equival a dir, en general, rius ben conservats. Anem a conèixer una mica aquest animal. La llúdriga habita en rius, llacs, llacunes, aiguamolls, on la qualitat de l'aigua sigui bona, jo diria molt bona. I perquè això es considera, es considera un bioindicador de l'estat dels sistemes fluvials, o sigui que ens indica molt bé la qualitat de l'aigua que hi ha en aquell entorn. Té un cos gran, esvelt, una llargada entre 60 i 85 centímetres fa la llúdriga, però s'hi han d'afegir 25 a 50 centímetres de cua, que és ample per la base i afilada a l'extrem. Pot arribar a pesar una llúdriga uns 20 quilos, disposa de llargs bigotis que utilitza com a sensible radar dels canvis de pressió de l'aigua, ja que és una gran nedadora i bussejadora, es pot estar fins a 3 minuts sota l'aigua. Llàstima de no poder-la veure una desvelta, encara que sigui fotografiada, perquè són molt maques. Es troben a la riba dels rius, bordejats per boscos, vegetació espessa sempre, parets de pedra, per exemple. Li agraden les aigües cristal·lines, amb un fons pedregrós, rics en peixos i millor conservats, procurant que cobreixi les tres necessitats bàsiques de la llúdriga, que és l'alimentació, el refugi i l'absència de contaminació. Pot viure al mar també, sempre que tingui aigua dolça per rentar-se, cosa que sol passar a la desembocadura d'alguns rius de la costa atlàntica i mediterrània, per exemple. Però és molt polida, és molt coquetona, i s'ha de rentar amb aigua dolça, no amb aigua salada del mar. Té un peculiar sistema d'activitat. L'activitat de la llúdriga comença amb la foscor del vespre, al revés de la majoria de nosaltres, i fins a la claror del matí. Podent-se observar amb dificultats, perquè costa molt de veure-la, durant el dia en llocs poc freqüents per la gent. La seva dieta, el que menja, es composa principalment per peixos, barbs, carpes, truites de riu, crans, granotes, anguiles, rates d'aigua, serps d'aigua, insectes, aus aquàtiques, cries d'ocells, ocells petits, petits mamífers i alguna fruita. Per tant, una dieta molt, molt variada. El període de zel de la llúdriga pot tenir lloc en qualsevol època de l'any, el període de criar. La femella es torna més diurna, surt més de dia, i el mascle emet uns sorollosos xiulets per la nit, molt curiosos. I mascle i femella sols es junten per la reproducció. Es persegueixen a l'aigua, copulen, emetent incessants xiulets i practicant curiosos jocs aquàtics, per exemple. La gestació de les llúdrigues té una durada d'unes 9 setmanes. La femella apareix entre 1 a 3 cries que neixen amb uns ulls tancats i no els obriran fins passades 4 o 5 setmanes. Per tant, tot és sempre molt espaiós, molt llarg. Mamen fins que compleixen 14 setmanes i s'independitzen, o sigui, no s'independitzen, o sigui, no marxen del niu amb la mare, fins als 6 o 8 mesos, però ja també és bastant llarg, vaja. Les llúdrigues poden viure fins a 15 a 20 anys, es caracteritzen per la seva gran intel·ligència, són animals molt intel·ligents, arriben a inventar i a fabricar jocs, elles mateixes. Un exemple són els tobogans que construeixen a la vora dels rius des del que es llencen a l'aigua, cap dintre l'aigua, i les cries de la llúdriga també neixen amb pocs instints definits i han d'aprendre-ho quasi bé tot, tot el que els ensenya la mare. Fins i tot l'activitat, diríem, primordial per a ells, que és nedar. Això ni saben nedar al començament. La mare llúdriga els carrega a les seves espatlles, nedant cap al centre del riu, i allà els submergeix i els empaita amb el morro cap dintre, obligant-los i ajudant-los a arribar a la vora del riu. Amb això completem aquesta primera part de conèixer una mica la llúdriga i les seves característiques molt curioses, a més de que és un animal ja de per si molt, molt maco. Fins ara mateix. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn. Continuem amb Ciència a l'abast de tothom, a la veu de Navàs. Tractem avui d'un animal, d'un peix, però és un carnívor, molt espavilat. Hem titulat el programa La llúdriga torna als nostres rius. Som-hi. Com s'observa la llúdriga, doncs? Comencem per aquí. La principal i quasi bé via de localització de les llúdrigues, la única, és identificar els rastres que deixen. I com que és molt difícil de veure-la, com que surt de nit, llavors hem d'espavilar-nos amb altres tècniques per poder observar si ha passat per un lloc o no. La identificació sonora, perquè fa uns xiulets, doncs és difícil de copsar-la en un moment determinat. També es fa només quasi bé de nit i en període de zel, per tant tampoc ens serveix gaire. Quan canten o xiulen per comunicar-se entre elles, és molt atractiu, molt maco, però no ens serveix molt per identificar-les perquè saben molt bé d'amagar-se. La identificació visual és pràcticament doncs, impossible, ja que són animals nocturns i de caràcter molt esquerp. La manera més utilitzada per identificar consisteix bàsicament en localitzar les petjades i els excrements. Les petjades, les llúdrigues tenen 5 dits com nosaltres, com els humans, cadascuna amb la corresponent ungla, les de davant entre 6 i 7 centímetres i una mica menys d'ample, i les de darrere són una mica més grossetes. Els excrements, són de color verdós, que els deixen a terra quan com femta, passant a vegades de blanc farinós quan envelleixen, es componen de restes d'aliments no digerits, com les espines de truites que es mengen, trossos de closques de cran, etc. I aquests excrements estan envoltats d'un mucus gelatinós que li dona una olor molt forta i característica d'una barreja entre peix i mel. Sols es poden confondre amb les de la guineu i el bisó americà. Amb els excrements marquen el territori, sabem per on han passat, per tant és un bon identificador. La caça de la llúdriga ha vingut motivada durant molts anys, molt temps, per la compra de la seva pell, ja que ha estat de moda i considerada de gran valor. És una pell marronosa, podríem dir, més grossa que la d'un conill, però menys, diria jo, que la d'un cabritet petit, tendre, i que també es penja a secar i després és molt utilitzada la llúdriga per la roba, vestits i bufandes i coses que puguin tenir un cert valor. Anem a veure ara com està la presència de la llúdriga a Catalunya, al nostre territori. La presència de la llúdriga als rius, nosaltres ens assenyarem bàsicament al Llobregat, és de molta importància, ja que l'any 1973, hem de tirar el segle passat, es constatava el perill d'extinció d'aquesta espècie de mustèlid i es va protegir a tot l'estat espanyol classificant-la com a espècie d'interès especial amb un catàleg d'espècies amenaçades. I a Catalunya la van catalogar com una espècie protegida de categoria A. Per tant, a tot arreu se'ls va donar molt valor a la llúdriga i per això la van protegir perquè no acabés de desaparèixer tal com es caçava i a la vegada que cada vegada n'hi havia menys perquè la contaminació dels rius creixia. Les darreres observacions de la llúdriga a la conca del Llobregat durant el segle XX, el segle passat, daten de l'any 1982. La qualitat de les aigües va arribar en el seu pitjor estat, es van extingir aquesta espècie del riu Llobregat. Llavors, sort que es va fer el Pla de Sanejament de Catalunya, que va comportar construir, per exemple, a prop nostre el col·lector de salmorres, entre Súria i Barcelona, i també passant per tota la conca, diguem-ne, del Cardener i després de la vora del Llobregat. Aquest pla de sanejament va comportar aquesta construcció del col·lector de salmorres, però també la posada en marxa de depuradores, moltes depuradores, que coneixem que hi ha en els pobles, i nombrosos col·lectors d'aigües residuals. I més vigilància. Tot això va aconseguir capgirar la tendència per anar progressivament cap a rius i rieres més nets, que és el que realment convé. La bona qualitat de l'aigua propicia poblacions de peixos, i entre ells el cas de la llúdriga és un exemple. Des de l'any 2002, voltant ja al començament d'aquest segle, Catalunya disposa d'un pla per conservar la llúdriga, ha afavorit que aquest mamífer sigui abundant al riu Segre, per exemple, a la Noguera Pallaresa i a la Noguera Ribagorçana també, i el sondeig sobre la llúdriga, un sondeig que es va fer l'any 2014-2017, el donarem al final d'aquest programa, en el tercer apartat, mostra que es presenten a totes les conques que està present, ja a totes les conques catalanes, pràcticament, excepte els rius mediterranis com són el Foix i el Gaià, que aquí sí que no hi ha arribat. Ha arribat a moltes zones de la costa de Girona i també a Barcelona. Les desembocadures del Besòs, el Llobregat també hi és, i també es troben el riu, per exemple, Francolí i arribant fins al delta de l'Ebre. Si ensenyem inicialment el riu Llobregat, hem d'indicar que s'han captat imatges nocturnes d'algun exemplar de llúdriga que viuen a prop de la desembocadura del riu. Per tant, que la vora de la desembocadura del riu, que no sol ser massa net, o no sé, és un dels llocs millors, vaja, hi han existit o s'han trobat petjades, diguem-ne, de llúdriga. L'any 2020, a la zona de Castellbisbal, hi ha un riu, bona part de riu avall, doncs es va trobar que hi havia llúdriga, se'n va veure, es va avisar alguna. En aquest cas, aigües amunt també ha passat, i això demostra que el riu Llobregat té una bona connectivitat ecològica, perquè fa que sigui un corredor on aquests animals, com és la llúdriga, que busquen aigua molt neta, doncs els trobem a la part alta, diguem, almenys a la part del baix és alta, sí, i a la part també final del riu és on entre aquestes dues zones es mouen. Encara que ja sabem, la part baixa del Llobregat fins a la desembocadura està farcida d'infraestructures, vies, trens, etc. I, per tant, la llúdriga també ha de fer miracles per existir-hi. Des del 2000, bueno, ja direm, ho farem en el programa, que la part última, des del 2014 i el 2017 s'ha fet un estudi molt complet de on de Catalunya es troba la llúdriga, que és el que ens començarem a comentar al començar la tercera part d'aquest programa. Fins ara mateix. Up all night.
Yeah, we would always talk for hours. Yeah. Now maybe we lost touch. We don't talk as much, but that don't change a thing. No. Cause though we may not love like we used to love, you're still right here in my memories. Those days will always stay with me, no matter how many years come in between.
Amb el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant de la llúdriga torna als nostres rius. Perquè és important que aquest mamífer no n'hagués marxat mai dels nostres rius. Hauria sigut símptoma de que les aigües tenien una bona qualitat, cosa que no va passar. És una espècie, com hem dit, que ens indica que si n'hi han, les aigües del riu tenen una qualitat molt bona. Riu, rierol, una qualitat molt bona. Són molt netes. Bé, anem ara doncs a comentar unes taules que provenen de la investigació del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que tabulen la presència i percentatge a la vegada de llúdrigues a les conques de Catalunya i d'Andorra amb dades entre els anys 2014 i 2021. Ja hem dit que la llúdriga es va extingir de moltes parts de Catalunya a causa de la contaminació dels rius, gràcies a les instal·lacions després de depuradores d'aigües residuals i el control més efectiu dels abocaments, doncs des de finals de segle XX ha tornat, bastant més tard de començament del segle XXI per això, ha tornat a recuperar una bona part del seu antic domini. L'any 2013, en el riu Montsant, al Priorat, doncs ja van trobar llúdrigues. Es havia fet un programa de reintroducció que venia dels aiguamolls de l'Empordà amb una població que la van importar de llúdrigues des d'Extremadura i que va ser un èxit. Tot i fora de la reserva natural, es trobava alguna llúdriga deguda a aquesta importació i, per tant, que s'hi van arrelar, podríem dir-ne, que no deu ser la paraula ben adequada. El 2017, per primera vegada, va tornar a Unyà i fins i tot a la desembocadura del Llobregat, molt més tard, un riu que havia estat molt contaminat, doncs el llúdriga hi va tornar-hi a partir dels anys 2020, per això en parlem d'aquí una miqueta. La taula que dèiem fa referència a mostrejos que es van fer en una colla de rius de Catalunya i molt, molt coneguts, on hi havia el nombre de mostrejos que feien, els mostrejos que donaven positiu, que vol dir que ja hi trobaven llúdrigues, i a la vegada el tant per cent que això suposava. Doncs fixeu-vos, de mostrejos a tot Catalunya se'n van fer 673, Catalunya i Andorra, és Catalunya i Andorra, 673 sondejos, i d'aquests 358, més de la meitat, van donar positiu, o sigui, i van trobar llúdrigues amb els rius. Això era un 47,5%. Per tant, podríem dir, és del any 2014-2017, hi ha una mica, fa uns quants anys, però bueno, ens serveix de guia per situar-nos, que pràcticament el 50% dels mostrejos allà on van a buscar la llúdriga, que també són llocs específics, rius específics, doncs n'hi han trobat. Anem a donar alguns exemples. A on n'han trobat més? Doncs on n'han trobat més és en el riu Ebre. De 114 mostrejos, 59 van donar positiu. 59. Això és un 52%. El segon, amb importància, va ser el Llobregat, el nostre Llobregat. De 142 mostrejos, 50 van donar positiu. Amb 50 van trobar rastres o van veure llúdrigues. El tercer és el Ter. Amb 53 mostrejos, 32 d'aquestos van donar positiu. També hi havia, van trobar la llúdriga. El quart seria la Noguera Ribagorçana, que van fer 40 mostrejos i d'aquests 29, de molts, van donar que hi havia llúdriga. I, per acabar, només per fer-ne 5, n'hi ha molts més, el Fluvià, de 25 mostrejos, 20 van donar positiu. Per tant, aquestes són les dades d'aquesta tongada, que és l'última que s'ha fet, entre els anys 2014 i 2017, de presència de la llúdriga a les conques de Catalunya i el Principat d'Andorra. I la llúdriga ara? Com ho tenim, tot això? Doncs després d'un parèntesis pràcticament de 20 anys, podríem dir, des de final del segle passat, ja que el 1982 és quan es va considerar pràcticament exempta dels nostres rius per la pèssima qualitat de les aigües. Doncs ha tornat, i des de l'any 1982 ha tardat, sí, molt més de 20 anys a arribar una altra vegada entre nosaltres. A on s'han trobat llúdrigues darrerament? Doncs l'any 2021 es va poder fotografiar una llúdriga, un exemplar, a la Riera de Guardiola, voltant a la confluència d'aquí del Cardener i Guardiola de Berga. Sant Salvador de Guardiola, perdó, em confonia. Sant Salvador de Guardiola i el Cardener, doncs es van trobar una l'any 2021. En aquesta riera és un important connector ecològic, podríem dir, entre Castellgalí i Sant Salvador de Guardiola. I allà s'hi doncs, va trobar una llúdriga i es va, diguem, veure com un primer salt en què ja tornava a haver-hi aquest, diguem, mustèlid, aquest carnívor, aquesta bèstia tan maca. També el mateix any 2021 es va aconseguir fotografiar i gravar diversos exemples de llúdriga a la riera del riu Llobregat a Olesa de Montserrat. I, per tant, un tros més avall del riu, també es va demostrar que hi havia, perquè van poder-les fotografiar i n'hi ha testimonis, no podem presentar, però els tenim, de la llúdriga en aquesta zona d'Olesa de Montserrat l'any 2021. Finalment, aquest any 2000, el passat 2022, s'han avispat també llúdrigues aigües avall del riu Llobregat, prop de la seva desembocadura. I això hi han donat molta importància perquè si bastant amunt del riu Llobregat s'han trobat llúdrigues i també al final del riu Llobregat, a vora la seva desembocadura, se'n troben, és un símptoma de que l'aigua del riu ha sofert un tractament de neteja molt important, perquè si no la llúdriga no hi seria. O hi seria la part alta, només, segurament, perquè la part baixa és la més contaminada. Resumint, l'any 2020 a Castellbisbal, aigües amunt, es va trobar ja una llúdriga en el riu Llobregat. L'any 21, a la riera de Guardiola, Sant Salvador de Guardiola, abans de la confluència amb el Cardener, se va trobar una altra. I finalment, l'any 2022, el juliol passat, es van avispar llúdrigues, més d'una, aigües avall del riu Llobregat i prop de la desembocadura, que és el que diem que hi han donat més importància. Fins aquí, doncs, el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom, parlant d'aquesta preciosa, diguem, bestiola, que és la llúdriga, que l'hem comentat, doncs, de com ha tornat en els nostres rius, donant dades fins a pràcticament els dies d'avui, perquè l'any 22, doncs, el que hem dit, que se'n va veure a prop de la desembocadura del riu Llobregat, no? Gràcies per escoltar-nos. Serà fins d'aquí un mes Molt bona setmana, molt bon diumenge.